Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La Nucía es posa avui al dia al grup 3 de segona B disputant el partit que tenia pendent contra el Lleida Esportiu. Un enfrontament marcat per la polèmica, ja que els alacantins, el proper rival del Sabadell, no podran alinear tots aquells jugadors que han arribat al mercat d'hivern després d'aquell duel que va començar, recordem, a mitjans de gener, però que es va haver d'ajornar per mal temps. Això provocarà, d'una banda, que l'exarlequinat César Ferrando hagi d'afrontar la cita amb menys efectius dels que realment té disponibles, el que ha aixecat la seva indignació. De seguida l'escoltem, però també de retruc que la càrrega de minuts sigui ben repartida i ben curiosa. Alguns dels que jugaran diumenge contra el centre d'esports sí que hauran tingut cita intersetmanal, però d'altres, en canvi, arribaran ben frescos sense cap minut a les cames per no haver estat inscrits abans de l'inici d'aquest La Nucía Lleida. Un petit enrenou que li posa picant a una setmana ben diferent pels nuciers, però que, en canvi, és del tot normal pels arlequinats. Avui tornada a la feina, iniciant així el cicle que portarà diumenge els sabadellencs a viatjar per últim cop aquesta temporada al País Valencià. La Nucía encara no ha perdut el seu estadi, el Camilo Cano, però també porta 8 enfrontaments sense guanyar, mentre el Sabadell ve de perdre a casa contra l'Hèrcules, però no ha perdut encara en tota la Lliga dues jornades seguides. Que duri.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so avui, el Toni González. Comencem.
Es comenta la recepció.
Tindrem les paraules de Boris Garros en roda de premsa ara fa uns minuts. També la prèvia d'aquest partit que us dèiem, de La Nucía contra el Lleida Esportiu, amb polèmica. Rebrem aquí els estudis el David Pirri per explicar-nos el seu projecte a Xangai, una mica de waterpolo, de ciclisme o de futbol territorial, entre moltes altres coses.
I fora de l'hotel?
Un gol de penal de Soldado al temps afegit classifica el Granada per les semifinals de la Copa del Rei 50 anys després de l'últim cop. L'equip andalús va superar per 2-1 el vigent campió, el València. Avui a les 9, segon partit de quart serà a Anduba, Mirandés, Villarreal. Demà jugaran el Madrid-Real Sociedad i l'Atlètic Club Barcelona. Setién ha convocat a 20 efectius, entre els quals Gerard Piqué, que estava tocat, també Umtiti, que tindrà un judici pel matí, però podrà arribar a temps, i Arturo Vidal, que torna a la llista. També hi són Araujo, Riqui Puig i el sabadellenc Collado del filial. Un Barça que busca recanvi al lesionat de llarga durada Ousmane Dembélé. Diferents mitjans apunten cap al punta del Getafe, Ángel, que té una clàusula de 9 milions d'euros. I tot en un Barcelona en plena crisi, el president Josep Maria Bartomeu s'ha de reunir avui amb Erika Vidal, arran de la polèmica aixecada per les declaracions del secretari tècnic Blaugrana, dient que els jugadors no estaven amb Ernesto Valverde. Respostes després per Leo Messi a les xarxes socials, demanant que donés noms i que fes autocrítica. Començàvem amb la Copa, acabem amb la mateixa competició. Ja té seu per la final el torneig. Serà l'estadi de la Cartuja a Sevilla el 18 d'abril, segons ha avançat la cadena COPE.
Han parlat en les últimes hores
Quique Setién, l'entrenador del Barça, precisament sobre Dembélé.
Estos son cosas que están pendientes, que se hablarán. Primero vamos a ver el diagnóstico exacto del problema que tiene, el tiempo que va a estar sin poder jugar, y una vez que se sepa y que tengamos toda la información, pues tomaremos, entiendo, las decisiones. Es verdad, y lo he manifestado aquí, que tenía muchísima ilusión con que Ousmane, estaba seguro que nos iba a dar mucho. Esto evidentemente es un problema, es una desgracia, pero toda mi vida he tenido problemas y lo que queda es tratar de buscar soluciones.
Oyer Olazábal, nuevo porter del Español.
Cuando hablo con compañeros, ex compañeros de Levante, pues todos me dicen, ¿no?, que qué gran oportunidad para ti, a pesar del equipo esté en la situación que está, seguro que os salváis. lo que se transmite desde fuera. Lo importante es sacar esto adelante, yo creo que todos lo tenemos claro. Tanto Diego como Andrés son dos muy buenos porteros. Eso en Primera División hoy en día no regalan el puesto, ¿no? Yo creo que son dos grandes porteros. Yo vengo a competir, a entrenar lo mejor posible desde ya.
I Xavi Pascual, entrenador del Barcelona d'handbol, lluant la figura del seu capità, de Víctor Tomàs, que acaba d'anunciar la seva retirada a finals de temporada.
Quan parlem del Víctor no solament hem de parlar per aquest Barça referint-nos a l'equip, no? Jo crec que hi ha persones, hi ha gent que marca la idiosincràsia i l'ADN del club. Crec que el Víctor és un dels referents que sobre el que ens hauríem de mirar tots i que l'hauríem de prendre com un exemple per tot el que hauria de ser un nano que ha començat a les categories inferiors, que ha pogut arribar en el primer equip, fins i tot arribar a ser capità i mostrar que s'està a les dures i a les madures.
De quin partit no estarem pendents?
Dues capitals de província, avui cara a cara al grup 8è de tercera divisió, a partir d'un quart de nou, Gimnàstica Segoviana Zamora.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'entrenadora i exnedadora sabadellenca de llarga distància, Esther Núñez.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts, 35 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria. Dimarts 4 de febrer, 5 de febrer, perdó, dimecres 5 de febrer. Ara m'anava a problemes d'anar planxant escaletes d'un dia per l'altre. Avui dimecres 5 de febrer. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bé, que no si fos dimarts estaria descansant, però sí, no estic aquí.
Correcte, per un moment el Pau marxava cap a casa directament. Va, que no se t'escapi el riure per sota del nas. Avui és dimecres, per tant, com a bon dimecres, ha tocat tornada a la feina dels homes d'Antoni Hidalgo, del Centre d'Esport Sabadell, ha tocat roda de premsa. No és habitual que, com a bon dimecres, tinguem un partit del rival del Centre d'Esports. Després en parlarem, però avui la Nucía juga. Però d'entrada començo preguntant-te per aquest retorn a la feina dels arlequinats en una cosa que també és novetat, que és després d'haver perdut un partit a casa contra l'Hércules, i una miqueta per saber com estaven els ànims, i sobretot Boris Garros, que és el que ha parlat avui davant dels mitjans de comunicació, que és el que ha vingut a dir.
Jo crec que està en la línia del discurs que vam escoltar d'Antonio Hidalgo el diumenge, només acabar el partit contra l'Hércules. Al final tots ens hem quedat amb aquesta sensació estranya de tornar a veure perdre el Sabadell després de molts mesos en Lliga, la nova Creu Alta, però al final estem parlant de futbol, estem parlant que aquestes coses poden passar accidentalment, com va ser el cas del partit del diumenge, i d'entrada Boris Garros ha dit això, no? Que no s'ha de caure en discursos derrotistes, de què passaria si el Sabadell ara cau del playoff, si no acaba entre els quatre primers. Queda moltíssima lliga encara per jugar-se. El Sabadell està en una posició privilegiada que si ens l'haguessin dit ara fa uns mesos, l'haguéssim signat amb el bolígraf que tinc a la mà, amb sang o amb el que faci falta.
I gairebé fa setmanes també, allò de tenir 3 punts de marge sobre el segon a aquestes alçades, possiblement el 90% de requinats també t'ho signaven.
Sí, l'únic que, clar, has perdut una oportunitat, sí, d'eixamplar diferències. Per aquí doncs pot anar una mica la pel·lícula, però vaja, la situació del Sabadell segueix sent molt bona, i com ha qualificat el mateix Boris Garros, ha estat simplement una pedra en el camí.
Sí, l'objectiu a final de temporada és pujar amb l'equip. Tot el que està passant és un camí, no? Òbviament ens agradaria a tots guanyar tots els partits de Lliga i deixar un carrilat ja al mes d'abril, però sabem que això en aquestes categories és impossible. Una pedreta més en el camí que ens farà millorar, perquè al final les derrotes t'han de servir per això, no? Per aprendre, per treure conclusions, analitzar, i crec que aquesta derrota ens farà encara més forts.
Doncs una derrota per enfortir encara més aquest Centre d'Esport Sabadell, possiblement inesperada, a casa després de 7 victòries consecutives, però que ja estan analitzant els arlequinats, que ja han tornat a la feina i que estan centrats en un altre equip alacantí. N'hi ha 3 a la categoria, 2 dels quals de manera consecutiva. Primer aquest Hércules d'Alacant i ara la Nucía, precisament el poble de la Nucía, entre el Tea i Benidorm.
I després Orihuela, i amb això ja tancarem el capítol d'equips valencians fins a la jornada 38 contra el Villarreal el B, recordem.
De fet, és l'últim viatge a la Comunitat Valenciana, a no ser que després en un hipotètic playoff, que és altament improbable, per allò de la coincidència del mateix grup, acabés tocant un altre valencià.
Doncs, si et sembla, parlem també de Boris Garros en l'aspecte personal.
Sí, ho van fer l'altre dia al Sabadell en joc. En el moment en el que ell anota portava una ràtio de un gol cada menys de 100 minuts jugats, evidentment va acabar el partit sense fer un altre gol i per tant la mitjana va anar pujant, ara mateix està clavada en un gol cada 118 minuts de joc.
Gens malament.
Que déu-n'hi-do, sí, sí, i això tenint en compte que hi ha aquella polèmica del dia del Prat que alguns li donen sí, dos gols i no un, si no evidentment seria una altra ràtio, recordem... És curiós, i ho hem dit moltes vegades ja, però vaja, insistim, aquell dia per la història estadística quedarà que va fer un gol i Grego Sierra l'altre, quan realment va fer el gol de Grego Sierra perquè el va desviar i en canvi el que li dona l'àrbitre era gol en pròpia porteria perquè la pilota marxava fora, i alguns mitjans i el propi centre d'esports a través del Twitter li van donar tots dos a l'ex del Gavà, entre d'altres. Per tant, un enrenou, però vaja, la mitjana és, tenint en compte que porta 3 gols ara, no 4.
Sí, jo m'agafaria més a una qüestió de sensacions, és a dir, el dia que ha faltat Edgar, Boris ha respost, ho va fer el dia de l'Atlético Levante, és que de fet ho vam comentar l'altre dia també durant la Transmi, el Sabadell ha marcat en aquest 2020 dos gols a la nova Creu Alta, tots dos els ha fet Boris Garros.
I en els dos dies que ha estat titular.
Correcte, per això mateix, per aquí anaven els trets, que al final li ha tornat la confiança a Antonio Hidalgo, a poc agafant forma. Recordem que la primera volta de Boris Garros va estar marcada per dues lesions, per aquest procés d'adaptació a l'equip després d'arribar en els últims dies del mercat d'estiu. Per tant, a poc agafant sensacions, i ell mateix ha dit que sí, que tot i que el gol del diumenge va ser el més maco dels tres, sense cap mena de dubte, el més important és que a poc va agafant sensacions.
Vaig tenir molt mala sort a inici temporada, amb dues lesions gairebé seguides. Vaig sortir d'una i encara no estava al 100% i vaig recaure amb una altra. I bé, content, ara ja fa temps que em sento molt bé físicament. Mica en mica vaig agafant més ritme de competició. I bé, content amb el registre que porto, però sobretot perquè està servint per ajudar l'equip, i ja no només els gols, sinó el treball, encara que molts cops no es valori tant, també ajuda a mantenir punts, i res, molt content per poder portar el meu granet de sorra aquí al Centre Esports Sabadell.
Granet de sorra que està portant Boris Garros a les portes de visitar el Camilo Cano, l'estadi de la Nucía, que avui juga, després ho repassarem més a fons, Pau, però suposo que també ha estat tema de conversa avui a la nova Creu Alta, aquest partit entre el conjunt alacantí i el Lleida Esportiu.
A la sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi, sí. Segons Boris Garros, el vestidor no, ara l'escoltem, i sobretot... dient que tampoc influeix, que juguin avui no tindran les cames més pesades, més carregades, perquè el partit es juga diumenge a la tarda.
No s'ha parlat. Sabíem que tenia partit contra Lleida, però no s'ha parlat. Crec que de dimecres a diumenge a la tarda hi ha més que temps suficient per recuperar. No crec que influeixi.
Perquè a més són tres partits consecutius a casa. Ve de jugar contra el Mestalla, ara contra el Lleida Esportiu, diumenge contra el Sabadell... I dèiem ara fa alguna que altra setmana el tema del Zaragoza i els partits suspesos a segona divisió, deixar-la anar també a la Nucía, que en Copa va haver d'anar dues vegades a Mérida perquè hi va haver un problema amb les ventades i les torres d'il·luminació de l'estadi del conjunt extremeny. Això va provocar després que, com que estava ja sortejada la següent ronda de Copa del Rei, però aquest partit encara estava ajornat, van haver d'anar en qüestió de 7 dies dos cops a Mérida, però... dimecres va jugar sabent que hi havia rival si passava ronda, que no ho va fer al final, i estava aquell punt de suspens, perquè recorda que aquella ronda era dissabte, diumenge, per tant crec que era el Celta de Vigo qui havia de visitar o un o l'altre, i al final, vaja, en tot cas, tenia partit contra un primera si passava ronda, si no passava ronda havia d'anar a Cornellà a jugar, però al final la federació va acabar canviant el partit del Cornellà el dimecres següent, per tant, ha tingut ja un...
Com si hagués jugat Copa, també.
Sí, sí, és com si hagués tingut ja un enrenou previ, que és anar dues vegades a Mérida, una per jugar, però no fent-ho, l'altra disputant aquest partit ajornat, i el següent dimecres jugant a Cornellà en partit de Lliga per posar-se al dia, i ara amb aquest del Lleida Esportiu. Per tant, com qui no vol la cosa, sembla que l'equip de César Ferrando ha fet un màster en suspensions de partit.
La part positiva és que la Lliga es neteja, no? Tothom es posa al dia amb els mateixos partits jugats, I sobretot una circumstància, aquest club de futbol La Nucía és l'únic equip juntament amb el Barça B que es manté invicte com a local, però atenció, això no vol dir que sigui un dels millors locals de la Lliga.
Ni molt menys.
Ni molt menys, perquè estem parlant, en aquesta classificació fictícia, sí que és cert que li falta el partit d'avui, però un equip de mitja taula mirant cap a baix. Estaria ara mateix, tiro de memòria, però són 10 punts respecte al Barça B en aquesta classificació, 8 respecte al Centre d'Esport Sabadell. És a dir, el Sabadell ha perdut 2 partits a casa, sí, però n'ha guanyat 8. La Lucía només n'ha guanyat 4 al Camilo Cano. Per tant, Boris Garros espera que allò de tan típic de que sempre ha d'haver-hi una primera vegada per tot, doncs que el Centre d'Esport sigui el primer equip que guanyi aquesta temporada al Camilo Cano. I recordaràs, Adri, el partit de la primera volta, a la nova Creu Alta, molta picabaralla, molta interrupció.
Sí, partit molt trabat,
molt brut.
Molt poca continuïtat en el joc.
En aquest sentit, similar a la segona part del partit de l'altre dia contra l'Hèrcules. És cert que l'Hèrcules a la primera part va estar molt bé, però a la segona part...
Sí, el marcador a favor va saber administrar això, sí, amb aquest joc subterrani, també una mica.
Sí, que si ara estrabades musculars, que si ara pèrdues de temps... En aquest sentit, li hem preguntat a Boris Garros si s'espera un partit allò similar al de a la Nucía, el partit similar al d'aquest passat diumenge, o el de la primera volta contra l'equip de César Ferrando, això ha dit.
La Nucía sí que és veritat aquí que es va fer el partit, bueno, moltes interrupcions, això és el que hem d'intentar evitar nosaltres. Nosaltres que volem ser bé els principals del partit, de portar la iniciativa, doncs cada cop que ens interrompeixen ens fa perdre una mica el fil, no? Però bueno, si ens hem d'adaptar, si el partit es fica d'aquesta manera, haurem de saber contrarrestar aquesta situació, i crec que tenim armes i conceptes de sobres com per fer-ho.
Doncs armes de sobres per poder fer front a aquest arsenal, a aquesta manera de jugar d'un equip que, ja ho dèiem, a la primera volta no ha vingut a la categoria, però no per això amb jugadors inexperts en aquesta segona divisió B com és la Nucía, a l'espera del que succeeixi avui, un equip que tampoc passa pel seu millor moment veient com havia arrencat la Lliga l'equip de César Ferrando. Avui l'equip ha entrenat a Sant Oleguer, no ens deixem molta més cosa abans de parlar precisament del conjunt nucier, no?
No, dia molt tranquil·let, la veritat, en aquesta tornada a la feina estarem pendents de com evolucioni la setmana, però com deies tu, avui moltes mirades posades en el partit de la Nucía per saber ni que sigui amb quin resultat arriba el partit contra el Centre d'Esport Sabadell, i ara comentaràs tu, Adri, també puntualitzant que hi haurà jugadors que avui no jugaran i podran jugar el diumenge.
D'aquí la polèmica. Ho expliquem ara, Pau. Demà, per cert, presentació de Xiquero,
sí,
Cerín Jauregui, de Carlos Beiti, al partit a 7:15 diumenge en aquest estadi olímpic Camilo Cano. Gràcies, Pau. Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
3 minuts per sobre d'un quart de 3 de la tarda. Com dèiem ara, el rival d'aquest diumenge del Centre d'Esports, la Nucía, juga avui el partit de jornada davant del Lleida Esportiu. L'enfrontament és de la jornada 21 i es va suspendre el passat 19 de gener quan tan sols s'havia disputat un quart d'hora de joc a causa de les condicions meteorològiques adverses. El xoc, per tant, es reprendrà justament des del punt de la suspensió, és a dir, que el rival del Sabadell de diumenge haurà de jugar pràcticament un partit de forma íntegra, 75 minuts més els dos afegits. Serà un punt en contra dels alacantins pel fet d'acumular fatiga a les cames. De fet, ni el conjunt nucier ni el lleidatà es van arribar a posar d'acord en la data de celebració, i va haver de ser la Federació Espanyola qui va determinar que l'enfrontament es reprengués avui, a les 6 de la tarda. A favor de la Nucía, això sí, el fet de poder jugar a casa, que no hi hagi desplaçament, però es dona la circumstància que els homes de César Ferrando encadenaran, com dèiem, 3 duels seguits en qüestió de 8 dies en aquest estadi Camilo Cano, on es mantenen, com deia el Pau, invictes després de l'empat a 0 del passat cap de setmana contra el filial del València, contra el Mestalla. Avui, com diem, de nou jugar a casa, i diumenge també rebent els arlequinats. L'equip alacantí, però, arriba amb urgències, ja que acumula 8 partits consecutius en Lliga sense sumar de 3 en 3 i s'ha apropat perillosament a la zona calenta. Avui, a més, es veurà ben perjudicat, podríem dir, pel reglament, com deia el Pau. Ferrando no podrà comptar amb tots els seus jugadors a disposició, ja que avui només podran participar aquells que ja estaven inscrits quan va començar el partit, ara fa unes setmanes, a mitjans de gener. Des de llavors que hi ha hagut altes i baixes en el mercat hivernal, i Ferrando, doncs, no podrà alinear els últims fitxatges que van arribar a la Nucía
després d'haver començat el partit contra el Lleida Esportiu. Un enrenou, una normativa que la veritat no té massa sentit, i el tècnic, l'exjugador en el seu dia del Sabadell, César Ferrando, que es mostra, o ha fet a les últimes hores en roda de premsa, així d'indignat.
Es algo que no tiene pies ni cabeza, porque si nosotros hubiéramos dado la baja a dos porteros, ¿con qué jugamos? Si en este mercado de Navidad das la baja a tres o cuatro jugadores, ¿con qué jugamos? Yo creo que es una norma que no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Que se tiene que revisar, porque puedes dar la baja a 13, a 12, 13 jugadores y a los porteros, ¿y con qué jugamos? Entonces aplazar un partido por culpa algo externo y después te perjudica a ti, yo creo que es una... Esa norma no es correcta.
Opinió personal, té tota la raó del món. Com deia ell mateix, si arriben a canviar 12 o 13 efectius, com haurien jugat avui contra el Lleida Esportiu? Però vaja, un Ferrando, per cert, que va ser expulsat per doble groga el passat cap de setmana i a falta de la resolució oficial, en teoria, avui podrà seure's a la banqueta, però no el diumenge, a 6:45, com dèiem, en aquest compromís contra el Centre d'Esports. Fem una aturada en el camí, el Toni ens ven quatre coses i a la tornada hem de marxar radiofònicament, perquè el tenim aquí fins a la Xina, parlàvem i molt l'altre dia per telèfon, amb una mica de jet lag encara, sobre el tema del coronavirus, amb David Pirri, entrenador del Shanghai Shenhua de la Lliga Xinesa, i avui el tenim aquí no només per parlar d'aquesta epidèmia, sinó per fer-ho del seu projecte al país asiàtic.
T'apassionen els esports de fons? Tretze, al programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, al teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà?
Connectats.
El Prat?
Connectats.
Terrassa?
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
La nit de diumenge a dilluns a 2:15 de la matinada
torna a Ràdio Sabadell la nit dels Oscars.
La transmissió dels Oscars a Ràdio Sabadell amb Helena Molist i Pere Gallifa. Participin al programa a través del Twitter i Instagram de Ràdio Sabadell amb l'etiqueta OscarsRS.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I arribem a l'equador del programa, 5 minuts per 2:15 de la tarda. Us dèiem la setmana passada, parlàvem amb ell per telèfon, que teníem per aquí, per les nostres contrades, el David Pirri, l'entrenador en el seu dia del Centre d'Esports Sabadell, de fet també jugador en el seu dia del conjunt arlequinat albadienc, nascut aquí a Sabadell, i entrenador del Shanghai Shenhua, afectat de retruc, podríem dir, pel tema del coronavirus, que ha cancel·lat, entre altres coses, les activitats esportives de la Xina, i per tant ha tornat cap a casa abans del que ell tenia previst. David, què tal, com està? estàs?
Hola, molt bé.
Avui aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell ja vam dir que havíem de trobar una data per veure'ns i per no parlar tant del coronavirus com ho vam fer l'altre dia, sinó de la vessant purament esportiva i de com va aquesta experiència, David, que dèiem al principi molt exòtica. Clar, jo m'imagino que la fa gairebé 3 anys o 2 anys i mig que vas marxar cap allà, cap a Xangai. Vist en perspectiva, tot ha anat com t'esperaves o aquell punt de por al desconegut de fer el pas de marxar a la Xina, ara vist en perspectiva, dius, tampoc era per tant o no era tan exòtic?
Bueno, al principio vas con miedo, no sabes lo que te vas a encontrar e intentas buscar información por internet. Después de 2 años y medio, la verdad que no podía pensar que las cosas me fuesen como me han ido. No ha sido fácil, porque todo este camino no ha sido fácil. Los primeros meses también, y luego, pues bueno, adaptarte a ellos, adaptarte a un país con una alimentación totalmente diferente, y luego ganarte la confianza de ellos, ¿no? Que eso no es nada fácil.
Clar, això, les victòries, m'imagino que en la part purament esportiva parlarem de la part esportiva futbolística i també de la vida a la Xina, no? Però en la part futbolística, amb el teu palmarès allà, amb 2 títols de Lliga, amb un títol continental, un altre que va ser subcampió de la Champions Asiàtica, suposo que quan la cosa funciona, aquella gent deu creure encara més en la idea inicial, no?
Sí, claro, al final no tienes que convencer ni a los jugadores, ni al resto de tu cuerpo técnico, ni a la directiva cada lunes de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y que tengan paciencia, sino que al final los resultados se acompañan, entonces es mucho más fácil trabajar, que de hecho ya te dejan trabajar, no hay ningún problema, pero sí que es más fácil convencer.
Vas arribar allà amb Juanje, amb un altre ex-arlequinar, Juanje Rodríguez, el cos tècnic és diferent, ell va tornar cap aquí abans. El xoc en lo futbolístic també brutal, no? Després parlo de la part personal, però en maneres d'entrenar, en metodologia, suposo que el xoc seria brutal, perquè clar, tota la vostra plantilla és xinesa també.
Sí, sí, todos los chicos son chinos. En primer lugar es el idioma, que ya es una barrera, pero luego sí que hicimos una cosa que creo que hicimos muy bien y que lo planteamos muy bien. Nosotros llegamos allí y estuvimos una semana solamente observando desde la grada cómo entrenaban, qué hábitos tenían para tener o recaudar la máxima información posible. A partir de ahí habían cosas que nos gustaban y otras cosas que creímos que debíamos de modificar poco a poco con el tiempo. Pero sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver cómo se entrena aquí y a edades tempranas, como es el caso aquí en muchos clubs, allí es totalmente diferente. Allí es todo mando directo y todo analítico y allí la toma de decisiones se trabaja muy, muy poco. Que es una cosa básica aquí, que desde que eres patufeta aquí ya lo estás trabajando.
Sí, que es un sistema de juego, de entrenamiento muy repetitivo, llavors allá.
Sí, analítico, todo por repeticiones. Ellos, mira, te digo un ejemplo ahora mismo. Este año hemos estado en el sur de China haciendo una pretemporada. Nosotros desayunábamos a las 7:30 a.m. Pues a las 7 de la mañana ya había niños de 11 años dentro del campo haciendo técnica individual sin que caiga el balón al suelo.
A las 7 del matí, ¿y había gente?
Ya había gente, niños. Y los tenían allí pues 45 minutos y después iban a desayunar. Pues como eso, pues muchas cosas.
Clar, això al final fer entendre que potser no cal entrenar tantes hores o que el que s'ha de fer és canviar la manera d'entrenar, no sé si costa o...
Bueno, imagínate, ¿qué acción, esa acción técnica de mantener la pelota en el aire en un partido, cuántas veces se van a dar? Ninguna, ¿no? No sé, bueno, son maneras de pensar.
I això el jugador, quan porta tota la vida entrenant així, ja ho assumeix bé o li costa també d'entendre, dir, què m'està explicant aquest ara?
No, bueno, nosotros jugamos con una baza muy importante que al asiático, en este caso al chino, tú le puedes decir lo que tiene que hacer porque crees que es mejor, porque se tiene que hacer así, pero aparte se lo tienes que demostrar. Y en eso Juanje es un fenómeno y yo también, pues la verdad no, técnicamente no somos malos, entonces cualquier ejemplo que hacíamos, cualquier cosa, éramos los primeros que lo hacíamos. Entonces ellos ven en que nosotros también somos capaces de hacerlo y que lo hacemos. Entonces es el mejor ejemplo para ellos. Aparte de decirlo, tienes que demostrarlo.
Esperaves una evolució tan bèstia de guanyar la Lliga? Crec que l'última Lliga la guanyeu amb només una derrota. Sí. Al final guanyeu la Champions, i això són xifres que no sé si us esperàveu realment aquella setmana que arribeu i veieu l'entrenament, no, només que això aniria així per aquesta via.
No, sabíamos que teníamos mucho potencial en el equipo. Sabíamos que teníamos muy buen equipo y solamente teníamos que lo antes posible convencerles de la idea, del modelo de juego y hacerles creer en ello. Ni mucho menos lo podíamos pensar en cuanto a resultados. Pero más allá del resultado, nosotros lo que estábamos más contentos es con la evolución de ellos, con la progresión, porque ahora mismo el club ahora mismo tiene un patrimonio con este grupo de jugadores, siendo China, muy muy importante.
Com és el futbol xinès en general? Perquè aquí ens arriben inputs de fortunes que estan invertint en els equips de màxima categoria, fins i tot en equips estrangers. Només cal veure l'Espanyol, per exemple, amb Chen com a president, amb Bulei com a jugador, que ha sorprès a més d'un aquí per la seva qualitat també, per com s'ha adaptat al futbol espanyol, i ens arriba també aquells fitxatges una mica més estrambòtics o de jugadors que ja estan en el tram final de la seva carrera i que marxen a la Xina, no sé si a fer calés o a intentar que el futbol xinès faci un pas endavant. Des d'allà com es veu aquest futbol xinès?
Bueno, lo más importante es que el presidente de China le gusta el fútbol. A partir de ahí, luego tienen...
Sí, un tema político.
Es un tema político. A partir de ahí ellos quieren potenciar un deporte que es mundial y quieren ser famosos también por eso, ¿no? Ser una potencia mundial también en el fútbol. A partir de ahí invierten. Invierten en empresas en las que el gobierno le da dinero y esas empresas son los patrocinadores de los clubes de fútbol. A partir de ahí, pues, cada uno lo invierte como cree conveniente. También el gobierno da facilidades. Un caso, por ejemplo, nosotros Tevez cobraba 20 y tantos millones de euros netos, o sea, unos 40 y pico millones brutos por ahí, pero esos impuestos, esos 20 y tantos millones, sí repercutía en el fútbol base, en material, en instalaciones, en pago a entrenadores, en traspasos, en fichas y todo esto, pues esos impuestos no los tenías que pagar. Entonces, bueno, pues muchos clubes trabajaban en eso y hacían eso e invertían esos impuestos en el fútbol base, sacar buenos jugadores. Sí que hay fichajes muy buenos y hay otros fichajes que son muy caros y no tan buenos. Pero sí, es una liga que poco a poco va mejorando muchísimo. Los clubes intentan reforzar con jugadores contrastados aquí en Europa y poco a poco van mejorando. Yo creo que, pienso yo, que de aquí a no mucho China puede estar jugando mundiales.
T'anava a dir precisament això, que al final sempre es diu de la Xina en general, que és un gegant que ha estat adormit, però que déu-n'hi-do com s'està despertant les últimes dècades a nivell futbolístic, pel que em comentes, clar, si això repercuteix després en la formació i tenen aquesta idea que no només és fer una lliga d'estrelles, sinó també que la base pugui prosperar, d'aquí a uns anys hem d'esperar que la Xina faci aquest pas endavant com ho ha fet en d'altres esports també.
Sí, 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 seguro. Yo lo conozco muchísimo. Mi categoría, ahora mismo el año que viene será sub-19, o sea, una división de honor de aquí, y conozco muchísimo los jugadores, y hay clubs y jugadores muy, muy, muy buenos. La verdad que jugadores muy interesantes, y esa hornada de jugadores en un futuro, de aquí a 4 o 5 años, va a dar de qué hablar, y me consta que por abajo vienen también muy buenas.
Doncs estarem pendents d'aquestes futures generacions. Deia la part futbolística i la part personal també, la vida de David Pirri a Xangai, que tal és? És tan exòtica com te l'esperaves també? Perquè sempre diuen allò que és la més, no sé si la més europea o la més occidental de les ciutats de la Xina, que ara ho parlàvem fora d'antena, i això m'imagino que a l'hora d'adaptar-te, ja no en lo futbolístic, sinó en lo personal o en lo familiar, això és, no hi ha tant de contrast, no?
No, bueno, jo, és una ciutat supermoderna, tienes absolutamente de todo, puedes elegir los restaurantes y muchísimas actividades. Luego también está mi familia viviendo conmigo, mi mujer y mis hijos, y la verdad que estamos muy felices, muy, muy contentos. Hemos hecho un grupo de españoles y mexicanos, latinos, y la verdad que vivimos muy, muy bien. Hay días de todo, pero la verdad que sí, feliz y contento y con muchísimas anécdotas.
Clar, jo ara estava pensant, per exemple, en l'etapa del David Pirri, entrenador del Sabadell, que després et preguntaré, i que a les rodes de premsa hi havia vegades que sorprenies amb algun toc d'ironia, que la premsa rival se'ns girava com dient aquest entrenador dona joc, aquest entrenador... Això a la Xina, clar, a nivell comunicatiu és difícil, ja no la part com a entrenador, sinó al relacionar-vos amb el vostre entorn.
Sí, bueno, yo, por suerte tienes que aprender algo de chino para...
¿Dominas o no?
Un poco, un poquito. Pero lo mejor es ir con mi hijo mayor, ahí ya no tengo ningún problema.
¿Él sí que habla?
Sí, él habla bastante, bastante más que yo y se entiende perfectamente o no saca más de un problema. Pero bueno, también tengo por suerte un traductor que cualquier problema, cuando ya se complica cualquier cosa, pues nada, llamarle, ponles el altavoz y le dices, oye, que mira lo que quiere, que no me entero. Pero sí, y también con el inglés, es una ciudad, como he dicho, occidental, y con el inglés también funciona, también, no hay ningún problema.
El contrast serà amb altres ciutats, no? Quan viatgis fora, sí, i això...
Eso es una locura, depende a qué ciudad vas, solamente es chino y depende qué chino, porque claro, hay un chino, viajas a España y no tiene nada que ver hablar en castellano con uno de aquí de Cataluña o Barcelona que con un sevillano o un gaditano. Pues allí ocurre lo mismo. Muchas veces entre ellos ni se entienden, o sea que para entenderlo tú.
Parlàvem per telèfon l'altre dia del tema del coronavirus. Ens deies que al final des d'aquí t'ha sorprès com estem vivint tot això a nivell de mitjans de comunicació, etc., veient que allà tampoc hi ha un estat d'alerta brutal. Tu de moment tenies data de tornada, que era el 14 de febrer. Les últimes notícies d'avui mateix, preocupació al COI pels Jocs de Tòquio de l'estiu, el Gran Premi de la Xina que se suspèn pel coronavirus. Tu tens alguna notícia, algun input nou o cap novetat respecte al viatge de tornada?
Bueno, de momento a mí mi fecha no me la han cambiado. A mi hijo sí que empieza más tarde el colegio. Tiene que volver el 27 de febrero. Yo de momento no tengo noticias. También ahora mismo allí es de noche. Igual si las tengo mañana por la mañana. Pero sí que es cierto, allí el único problema es una gripe. Es diferente, es otro virus. Es nuevo, es desconocido, está claro. Pero allí el mayor problema está en Wuhan, que es donde está el centro de todo el contagio. El problema de allí es cuando la gente se traslade. O sea, son mil y pico millones de chinos. En este año nuevo chino hay cantidad de movimiento, de desplazamientos. Piensa que solamente en Shanghái hay 22 millones de habitantes. La ciudad se ha quedado vacía. O sea, habrá como mucho 10 o 9 millones de habitantes ahora mismo. Claro, toda esa gente, si se mueve por toda China, ahí es cuando va a haber un problema. Ahora, de momento, pues bueno, que encuentre pronto la vacuna y que intente evitar que la gente se desplace, porque eso ayudará muchísimo a que no se contagie toda China, que de hecho ya hay casos en toda Xina, però no moltíssim més.
Per cert, tu ets un entrenador que durant molt de temps ha estat especialista en la formació aquí a Sabadell. De fet, portaves l'obrador Arlequinat, el futbol base del centre d'esports. Allà portes ara sub-19. Amb la idea el dia de demà de poder un altre cop no fer el salt, perquè ja havies estat aquí a Sabadell, a Terrassa, però de tornar un altre cop a entrenar en categoria sènior, o ja et trobes còmode amb aquest punt formador?
No, esa es la idea. Al final, lo que me gusta a mí es que me ilusione lo que me ofrecen o la oferta que puedas tener. Nunca puedes decir no a nada. Claro que sí, todo el mundo quiere entrenar más arriba, todo el mundo quiere tener menos jugadores, si están más arriba tienen mejores jugadores, y sí, ¿por qué no? Claro que sí, claro que me gustaría seguir entrenando muchísimo más arriba. De hecho, este proyecto con el que tengo con estos jugadores es cogerlos con 16 años, que es cuando los cogí, y estar con ellos hasta el equipo reserva, seguramente hasta el equipo filial, por ejemplo. Es prácticamente una segunda división, una liga de filiales. Bueno, todo se andará, pero de momento que esa oferta te il·lusione, i luego que haya material que puedas desarrollar también tu idea, tu filosofia.
Et deia abans que volia acabar parlant del centre d'esports. Sort que ho vam dir fins i tot en antena, i per tant no hi ha aquí que sembla que hi hagi gato escondido, que diuen en castellà, no? Perquè just aquesta setmana, que es compleixen gairebé 10 anys de l'última vegada que al Sabadell li havien remuntat un partit a casa, hem hagut de tirar de hemeroteca i treure aquell partit perquè tu eres l'entrenador. Ja tenassos que just la setmana que vens aquí a la ràdio es trenca aquesta ratxa. La derrota de l'altre dia contra l'Hércules és la primera en 10 anys del Sabadell a casa, amb el rival remuntant-li. No sé si te'n recordes, va ser contra el Barça.
Contra el Barça,
aquell
sí.
Aquell partit del gol de Joel.
Sí, entrenador Luis Enrique, sí, me acuerdo, sí, perfectamente. Sí, sí. Empezamos ganando 1-0 en el primer tiempo y nos remontaron, sí. Sí,
i algú t'ha trucat aquesta setmana, que està sortint el teu nom, que estan recordant aquella derrota. Que...
No m'ha llamado, no m'ha llamado nada. También no sabe mucha gente que estoy por aquí, no me lo han recordado.
Ja tenassos, eh? Just coincideix que tornes i pam, com a mínim ara, sí, mira, com ja s'ha trencat la ratxa, ja no et trucarem un altre cop a David Pirri recordant aquell partit.
Bueno, por suerte no fui al campo, no pude ir porque estaba invitado, no fui al campo, o sea que, bueno, será otro el gafe, yo no soy.
Com veus a tot això la temporada des de la distància, evidentment? El Sabadell està il·lusionant un altre cop. De fet, aquell dia va marcar Juvenal, que ara és segon entrenador del Sabadell. Va fer el 2-3, però no us va arribar per poder empatar el partit contra un Barça B, que també et dic, ahir repassàvem els noms, Nolito, Jonathan Soriano, Sergi Roberto, o sigui, aquí hi havia una constel·lació d'estrelles vista ara en perspectiva. Com el veus des de la distància, el Sabadell?
Pues muy bien, pues bueno, de la distancia sigo a todos los equipos donde he jugado y donde he trabajado, y la verdad que muy bien. Ya de hecho pintaba muy bien cuando a inicio de temporada, con el equipo que han hecho, sobre todo con los entrenadores. Dos entrenadores para mí, que tanto Hidalgo como Juve son futboleros, conocen el club, conocen la ciudad, la afición. Todo eso es positivo porque llegan adaptados, saben cómo piensan, y aparte todo el conocimiento que tienen. No me cabe duda de que van a estar ahí hasta el final, y esperemos que sea la primera plaza para solamente jugar la primera eliminatoria y poder ascender, porque yo creo que Sabadell se merece como mínimo un equipo en segunda.
Tant de bo que sí, que tinguis raó, i que d'aquí a uns mesos podem parlar en aquest escenari. Per rematar-ho, tu, com a exjugador del Sabadell, que després va passar també per la banqueta com a primer entrenador, i a més d'aquí de la ciutat, de Badia, però nascut aquí a Sabadell, saps el que és aquesta sensació? Dona la imatge, o es transmet, que quan l'entrenador és de la casa, quan coneix el vestidor, quan ha estat, com el cas d'Antonio, com és el cas de Juve, la cosa rutlla millor, no?
Sí, y luego también que han sido jugadores profesionales, o sea, no lo
olvidemos también. También compartivo eso.
Sí, yo también lo comparto, porque hay situaciones en las que el jugador, o el entrenador en este caso, las ha vivido. Cuando un jugador es cambiado pronto, cuando está lesionado, cuando no cuentas con él. Bueno, yo, el entrenador que ha sido jugador es un mentor, y creo que parte con ventaja con otros que no lo ha sido. Con eso no quiero decir que sea mejor ni peor, sino que, bueno, que maneja otras situaciones del vestuario en las que no lo ha vivido. Para mí eso es positivo, es muy bueno. Además son dos excelentes personas, han sido buenos jugadores. Por lo tanto, yo creo que hay muchísimos ingredientes para que este año se dé bien. Y si no es así, es seguir alimentando y seguir ayudándoles para que el año que viene sea sí o sí. Por lo tanto, hay entrenadores de futuro y equipo de futuro.
Doncs si ho diu el David Pirri, jo m'ho crec encara més. David Pirri, entrenador de Shanghai Shenhua, un plaer tenir-te aquí, saber que et va bé la vida per Shanghai, que tinguis molta sort ara quan tornis cap allà una altra vegada, i tant de bo que la propera vegada que passis per aquí sigui ja amb més títols, amb més experiències al darrere. Sort.
Bueno, muchísimas gracias y esperemos que sí.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Saps què passa a Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el Centre d'Esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58 a l'alçada de Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
A Sabadell som tot això.
Som comerç.
Som entitat.
Som cultura.
Som esport.
Som festa.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
I tu, ja ho fas?
L'escola de Sant Nicolau, escoltem
Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres després d'haver passat per la Xina, d'haver descobert aquest projecte que té entre mans el David Pirri a Xangai, parlem en el tram final de diferents esports d'entrada de waterpolo, perquè l'Estalpul Natació Sabadell Femení disputa avui l'últim partit previ als quarts de final de l'Eurolliga. Les de David Palma reben a partir de tres quarts de nou al Mataró en un duel de la Copa Federació d'Hivern que servirà com a rodatge, com ha explicat el tècnic del club.
Tenim un Mataró de Copa Catalana que ens servirà per agafar també, bueno, intensitat i acabar de corregir coses i a jugar-te tot ja el primer partit d'anada de quarts contra Horizonte.
Les sabadellenques buscaran treure's el mal regust de la derrota en el derbi contra el Terrassa en l'últim partit, superada l'aturada per l'europeu de Budapest i amb més dies d'entrenament amb les internacionals, també amb les canadenques. Mònica Egen ja va jugar l'altre dia, Gurpreet Sohi ha arribat tot just en les últimes hores i ha pogut entrenar-se per primera vegada un altre cop. El partit d'avui serà un bon test pensant ja en aquesta cita de dissabte a Canllong davant l'Horizonte, l'anada dels quarts de final de la Copa d'Europa. I David de la Cruz s'estrena oficialment avui amb el mallot del Team Emirates, el ciclista sabadellenc en set de la temporada, vestint el dorsal 51, per tant, com a cap de files del seu nou equip, a la volta a la Comunitat Valenciana. El de Campoamor estarà acompanyat a l'Emirates en aquesta cita per ciclistes de nivell, com per exemple Tadej Pogacar o Jan Polanc. La primera etapa avui de 180 quilòmetres entre Castelló i Vila-real. El recorregut inclou 5 dies, fins diumenge, amb un final prou entretingut. Dissabte, dia de muntanya, en final al TEA i l'endemà l'arribada a València des de Paterna. L'any passat, de la Cruz va ser 14è en aquesta volta a la Comunitat Valenciana, prova amb la qual també va arrencar el calendari.
Hola, sóc l'Arnau Vidal, president del Sabadell Rugby Club i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Parlem una mica també d'handbol, perquè la bombolla en la qual vivia el Creu Alta Sabadell Handbol s'ha desinflat. Una mica en les últimes setmanes, l'equip de Sergi Cifré ha perdut el lideratge de la Lliga Catalana en haver sumat tan sols un punt dels darrers sis. El conjunt arlequinat va ser clarament inferior al filial del Sant Martí Adrianenc, qui va acabar caient per 33-29. Un marcador realment enganyós, ja que els creualtencs no van tenir mai opcions de victòria. Després de moltes setmanes instal·lats en el primer lloc, ara el Creu Alta Sabadell és tercer a un punt dels dos primers de la Salle Bonanova i del Terrassa. En tot cas, pel capità, per Cesc Vallribera, l'equip tornarà a recuperar aviat la zona de privilegi si és capaç de mostrar de nou la seva millor versió.
Hem d'anar sumant punts i esperar que els altres doncs perdin punts. I jo crec que si fem una segona volta com hem fet la primera, jo crec que tenim opcions molt, molt, molt possibles per poder fer fases.
Aquest dissabte estava previst que es disputés el gran derbi entre el Creu Alta Sabadell i el Terrassa Cal Balsac, però això sí, finalment el xoc s'ha ajornat pel pròxim dijous 27 de febrer. Fem un apunt de bàsquet a la primera catalana masculina i com va passar la primera volta, el Club Natació Sabadell es va endur el derbi contra el Club Esportiu Sant Nicolau. La lògica es va imposar en certa manera a les naus i els homes de Jonathan Ramírez van superar els d'Andreu Cervera per 66-55. Tots dos arribaven separats per només dos partits a la classificació, però els nedadors venien immersos en una ratxa de quatre victòries consecutives i els grana de tres derrotes seguides. El Sant Nicolau es va veure penalitzat pels 8 punts que va anotar en el tercer quart i per un mal dia des de la línia de tirs lliures, amb un pobre 43% d'encert. A la classificació, el club és ara tercer, a una sola victòria del líder, el Natació Terrassa, mentre el Sant Nicolau segueix sisè, però amb el mateix balanç de victòries que de derrotes. La pròxima jornada porta els nedadors a visitar la pista de la Salle Manresa, l'entapen últim dissabte a les 7. L'endemà a les 6, al pavelló del carrer Jardí, el conjunt col·legial tindrà una oportunitat immillorable de capgirar la mala dinàmica contra el bàsquet Ribes, QE, amb només dues victòries.
Hotel Suís. Don't show up, don't come out,
don't start caring about me now. I Els dos sèniors de vòlei del Natació Sabadell van signar la plena de victòries el darrer cap de setmana a la Primera Nacional i, a més, sense cedir ni un sol set a les naus, el masculí va donar continuïtat al sorprenent triomf a la pista del Sant Roque Batán Canari i va superar el Sant Martí per un còmode 3-0. Jordi Fernández, tècnic de l'equip, reconeix que hi havia cert ànim de revenja.
Esperava un partit més dur, però és cert que tenim moltíssimes ganes perquè des d'allà fa unes dues o tres temporades és un equip que ens costa molt de guanyar, hi ha una rivalitat sana, però una rivalitat forta, i clar, després del 3-0 que ens van colar allà a casa seva, mantenien ganes de demostrar que aquí això no podia passar.
El club és tercer a 6 punts de les posicions de fases que ocupen el Sant Roque Batán i el líder, el Torredembarra, aquest amb 7 punts de marge. La part positiva és que tots dos s'enfronten aquest cap de setmana a Terres Canàries i, per tant, si el Natació Sabadell guanya diumenge a Barberà, retallarà diferències amb un dels dos. Fernández, però, alerta que els barberencs, quarts per la cua, són un equip capaç del millor, però també del pitjor.
Aquest any està tenint resultats estranys. Ha tingut alguns partits que jo veia que potser podien guanyar i ha sigut una mica desastre, diguéssim, i partits molt complicats que ha tret resultats molt bons. Per tant, no sé ben bé quin equip ens tocarà aquest cap de setmana i haurem d'anar molt alerta.
Incògnita per l'equip masculí de vòlei del club, el femení també apura les seves opcions de disputar les fases d'ascens després de guanyar per 3-0 l'Energia Sóller, l'equip que està just per sota a la classificació. Una victòria que era obligada, com recorda la capitana de l'equip, Ana Jiménez Morcuende.
Era un partit que havíem de treure els 3 punts. El segon set va ser bastant lluitat, però bueno, finalment vam fer el nostre treball, vam treure el partit i molt contenta.
A la classificació, el Natació Sabadell es troba a 10 punts dels dos primers, però ha jugat dos partits menys que l'Ipsa Les Palmes i un menys que el Sant Just. Entre mig, a 4 punts, hi ha el Sant Cugat, el pròxim rival de les de Hugo Gotuzzo. Tram decisiu de la temporada, per tant, a la Primera Nacional, amb les últimes 7 jornades, dissabte a les 4, el femení del Club Natació Sabadell intentarà mantenir vives a Sant Cugat les seves opcions de jugar a les fases d'ascens, mentre diumenge, a 1:15, serà el torn del masculí en aquest derbi que dèiem a la pista del Barberà.
Hola, sóc Esteve Calzada, president del Centre d'Esports, i us recomano escoltar l'Hotel Suís.
I en els últims minuts del programa recuperem de nou el futbol perquè el Sabadell femení té una oportunitat d'or aquest diumenge per tornar a guanyar. Les arlequinades sumen 8 derrotes seguides i estan enfonsades a la zona de descens, terceres per la cua, però a 9 punts de treure-hi el cap. Aquesta setmana, però, reben el CUE, el Verdú Vall del Cort, rival que només ha sumat un punt. El 7-7, l'empat d'ara fa una volta a Terres Lleidatanes contra el Sabadell. Arnau Barón, nou entrenador del sènior femení del Centre d'Esports, explica que serà la primera de les 13 finals que li queden per intentar salvar la categoria.
Ara mateix ens queden 13 finals, però no m'ho plantejo com a 13 finals, sinó que anirem, no, com diu el Xolo, partit a partit. Evidentment, la part emocional és la que ens guiarà, i veig l'equip amb moltes ganes d'afrontar aquesta setmana de treball, amb moltes ganes de diumenge aconseguir un bon resultat i sobretot de fer bé les coses i treballar com un equip.
L'estrena de Barón, això sí, no va ser ni de bon tros com esperava. Les sabadellenques van patir la golejada més àmplia de tota la temporada, 10-0 al camp del tercer classificat del Palau Tordera. Un cop anímic que, tot i això, no ha deixat un regust especialment agre a l'entrenador, ja que assegura que al marge del resultat va veure una bona predisposició. Barón ho resumeix com un dia de provatures.
L'actitud de les noies, tot i el marcador, vam seguir treballant, vam seguir provant coses, vam ser bastant protagonistes amb la pilota. Vull dir que això també fa que amb un equip que moralment, diguem, no està en la seva màxima efervescència, que se senti còmode amb la pilota també diu molt d'elles, no? Del pas endavant aquest que volen fer.
Pel nou entrenador arlequinat, ser en un club com el Centre d'Esports i intentar capgirar aquesta situació i aconseguir la permanència, dit literalment, és un gran repte que espera complir en aquesta etapa que acaba d'encetar a la banqueta d'Olímpia. I a la segona catalana masculina, els tres sabadellencs segueixen lluitant. A la part baixa comencem per la sabadellenca, qui millor ratxa travessa, 4 jornades seguides sense perdre. Pels taronges, l'última més, salvant un empat contra el Calaf a la segona part després d'anar perdent 0-2 i fins i tot van tenir oportunitats per esgarrapar algun punt més que el 2-2 final que van obtenir al Municipal de la Creu. Un cop més, l'equip de Jesús Rueda Betis ha donat la volta a una situació compromesa. La feina encara no està feta, però els de la zona sud ja són fora del perill, tot i trobar-se encara immersos en aquesta lluita. El capità Oriol Rodríguez explica que s'han acostumat a aixecar escenaris difícils.
Des d'ara vam començar el 2020 que no han perdut. A veure, em sembla que cada any passa el mateix. La gent ja s'ho pren a catxondeig, però bueno, aviam, aquest equip ja està bastant curtit amb aquesta categoria i sempre passem per èpoques dolentes i èpoques bones. I ara jo crec que estem a l'època bona. I aquesta setmana doncs, a intentar guanyar Torelló i ja està.
Concretament dissabte a les 4 serà aquesta visita de la sabadellenca a un Torelló que és 3 punts per sobre, amb la qual cosa el poden enxampar a la classificació. Oriol Rodríguez reconeix que amb la dinàmica que porten afronten molt tranquils aquest desplaçament.
Fa un mes i mig estàvem molt malament, però ara sempre estem molt bé, però tampoc estem per tirar coets, és a dir, que el descens està a 2 punts. Però, bueno, ja et dic, el que importa és la dinàmica i estem molt tranquils i molt capacitats de treure-ho. Estic ben segur d'això.
També ve d'un empat al Sabadell B, en el seu cas sense gols, en un duel directe contra l'equip que tenen just per sota, la Torreta. El filial és tercer per la cua amb 16 punts després d'aquest 0-0 a Olímpia. Marc Esturgols, entre l'esquerra del Sabadell B, ha remarcat sobretot que com a punt a favor van recuperar sensacions defensives, tot i que també van desaprofitar moltes ocasions, amb la qual cosa, diu, hauran d'afinar la punteria. Diumenge a les 4, l'equip entrenat ara per Bernat Mosquera visita un rival directe, el Berga, que és 14è. Serà el segon duel directe seguit i Astur té clar que per sortir del pou necessiten victòries.
El Berga, que juguem diumenge, van 2 posicions per sobre nostra i ara si la mentalitat és rascar punts com puguem, sí que hem de treure els 3 punts i com sigui. Tot es comença per mantenir la porteria 0 perquè així algun punt segur que suma i canviar aquesta dinàmica de marcar gols. I estic segur que si fem això, pues ho traurem endavant i aquest és l'objectiu.
I Cué despenjat segueix el Tibidabo, ara de Marcos Tenorio. El nou tècnic es va estrenar a casa després de la golejada patida fora en el debut amb un partit molt més ajustat. Els de Torromeu van fregar el tornar a puntuar, però van acabar claudicant. Del 3-0 contra el Torelló van passar al 3-4 final. Una derrota dolorosa, però Tenorio es queda amb el fet d'estar vius en tot moment.
El resultat final pues, no nos da ninguna alegria. Pero pues, si tenemos que sacar el lado positivo, pues llevamos varias jornadas sin competir y esto, aunque al final haya salido cruz, pues hemos competido, hemos estado ahí y creo que para los jugadores sirve para volver a creer que podemos competir, que podemos luchar.
Diumenge a les 12, els blanqui i vermells tindran un duel de dinàmiques contraposades. El fanalet vermell rep a Torromeu el líder, el Sant Quirze del Vallès. Si el Tibidabo ha perdut 13 dels últims 14 partits, els quirzetencs han sumat 13 dels últims 15 punts. I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, tindrem a Xiquer i a Beitia presentats com a nous jugadors arlequinats. També a Nyito Martín, a la secció del futbol català. L'exfutbolista del Sabadell B i periodista ens descobrirà un clàssic del futbol de casa nostra, com és la Terlenca. Amb Sergi Giral comentarem al final del Rally Monte Carlo històrics, també la prèvia d'un partidàs al lideratge de la Lliga Nacional Juvenil en joc. Barcelona B, Sabadell Juvenil i també d'altres qüestions, Sabadell Rugby Club.
Hotel Suís.
D'aquesta forma arribem al punt i final del programa d'avui, dimecres, que no pas dimarts, 5 de febrer del 2020, un programa que hem fet possible amb la feina del Toni González des del control de so. El programa i tot el que vulgueu el podeu recuperar a @radiosabadell al Twitter i si no també al nostre Facebook i a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, una abraçada enorme, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.